El carnaval continua sent, des de temps immemorials, l'esdeveniment grotesc per excel·lència. Michael Bakhtin, de fet, partint de Rabelais, enaltia el carnaval com a l'època de l'excés, el reialme de la hipèrbola i la subversió de rols. Sàtira i caricatura, sí, però també tribut, homenatge gargantuesc i radiofònic a una part de la història d'aquesta emissora. Torna el Carnaval Maragda per commemorar el Dia de la Ràdio en un especial que aquest cop respondrà la pregunta: com sonarien el Matí de Catalunya Ràdio, el Pastagansa i la Nit dels Ignorants si fossin programes de literatura? Les veus habituals, amb cameos i convidats especials i, sobretot, amb ànimus i ocandi i molta literatura, avui, per tant, des del carnavalisme, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Bon dia, són les 8. S'acaba la setmana i, malgrat els esforços, encara no s'ha aconseguit tancar un acord. La famosa taula de diàleg que van impulsar els partidaris de la literatura confessional no sembla que hagi servit per res, com a mínim no per arribar a una entesa amb els que militen en la fantasia i en la ficció d'herència realista. Haurem d'esperar com reacciona el mercat continu, però de moment sembla que el pronom de primera persona continuarà imposant la seva idea de versemblança, que, per cert, queda bastant lluny de la que defensava Aristòtil. Mentrestant, la indústria editorial continua en estat d'alarma. Per segon any consecutiu, la incertesa plana sobre Sant Jordi i, de moment, les impremtes segueixen estampant els llibres que aspiren a fer-se un lloc entre els més venuts. Els grans grups ja tenen a punt els seus candidats, amb títols com Disculpa'm si et dic carinyo, Tot el que vols saber sobre el verb voler i el verb saber, Atenea al supermercat, Si un matí d'estiu una roca metamòrfica, o El millor que li pot passar un xuxo de crema. Veurem, doncs, en quin estat de forma arriben a l'abril, en cas que l'abril es pugui celebrar alguna cosa semblant a Sant Jordi. Però per estat de forma, l'espectacle que es va viure ahir a l'Olímpic de Munic. Gràcia es va imposar a Alemanya amb un gol de Sòcrates al minut 89 i amb una gran centrada d'Arquímedes, el crit d'Eureka. Partit disputadíssim i amb polèmica, com la falta de Kant que va ratificar el VAR, però que va indignar els defensors del pensament materialista. L'àrbitre Confuci va fer un paper galdós i encara sort que a la banda hi havia Sant Agustí, que, com sempre, va acabar confessant. És dissabte 20 de febrer del 2021. És el 9 de Raiat del 1442, segons el calendari de l'Hègira musulmana. És el 8 d'Adar del 5781 per als hebreus. És el primer de Ventós de l'any 229, segons el calendari republicà.
Vinga, va, 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 va!
I aquestes són les notícies del matí.
Xocolates Willy Wonka us ofereix aquest espai.
8 i 4, el temps. Aquesta setmana l'hem començat amb núvols a la zona de Cinera. Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Ha de tornar a ploure?
Sembla que no. De moment no. No sembla que hagin de tornar les precipitacions ni a Cinera ni a Mirmanda. A Utopia, com és habitual, parlem d'estabilitat i de temps idíl·lic. Augment de la nuvolositat a la regió de Balbec, on segueixen a la recerca del temps perdut. A Lilliput, possibilitat de ruixats entre petits i minúsculs. I sol i ambient suau, més aviat, al Jardí de les Delícies, i novament hem de parlar de nevades intenses a Nàrnia.
I encara plou a Macondo?
Sí, a Macondo encara plou i porta ja 4 anys, 11 mesos i 12 dies sense deixar de ploure. Els pluviòmetres, pobrets, ja estan desbordats. Tempesta no en forma d'aiguat, sinó de rates. És la que s'ha documentat, a més, a Melín, els últims dies. Imagina't, portem aiguats que duren fa 4 anys, tempestes de rates a Melín. Hi ha de tot. I a Melín, per exemple, han requerit la presència d'un flautista. I a més, el contrapunt a aquesta situació moguda, doncs hi ha a la Terra Eixorca una situació més tranquil·la, on l'abril continua sent el més cruel dels mesos. I a més, per acabar, avui hem tingut notícia d'una important batuda de senglars a un petit poblat de la Gàl·lia.
Sempre celebrem tenir notícies de la Gàl·lia. Com tenim la situació, en canvi, a les illes?
Doncs mira, les illes, per culpa de la pertorbació que ens afecta tot el país, Ítaca es veu cada cop més lluny. I en el cas de l'illa del Tresor, ben fort de component nord-est, és a dir, gregal, i maregassa. Per tant, evidentment, molta precaució si heu de sortir a navegar, perquè, a més del vent i el temporal, s'esperen pirates, i a més, a la ínsula Barataria, bé, el temps variable i alerta pel temporal, en aquest cas, d'il·lusió.
Temperatures a aquesta hora?
Mira, a Bàbia, 14 graus, a Iocna-Pataufa, 33, sempre em costa de dir aquest nom, aquest observatori és complicat. 8 graus a Obaba, 29 a Region, 47 graus, una calor que tomba al segon cercle de l'infern, aquí sempre les calderes funcionen, 28 a la ciutat Maragda, i a Mordor, a aquesta hora, 451 Fahrenheit, em recorden, aquests 451, ja ho crec.
Temperatura certament famosa. Gràcies, Francesc Mauri.
Adéu-siau.
Viatges Lemuel Gulliver patrocina l'helicòpter del trànsit.
El trànsit, moment de comprovar com se circula la xarxa viària catalana. Connectem amb l'helicòpter. Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia.
Sou ara sobrevolant el Canigó.
Exacte, i des d'aquí veiem que amb son germà, el comte de Cerdanya, com àliga càliga companya, davall a Tallaferro de Canigó un matí.
I ve amb son fill, de caçant la Buscúria.
En efecte, i en sentir-hi mítica Cantúria, se n'intra a l'ermitatge de Bot de Sant Martí.
Em diuen també que heu identificat un heterònim.
Sí, va al volant del Chevrolet per la carretera de Sintra, a la llum de la lluna i del somni, en la carretera deserta. I condueix sol, quasi a poc, i sembla que va per una altra carretera, per un altre somni, per un altre món.
Cada matí la mateixa història amb els heterònims. En la connexió anterior em deies que des d'aquí havíeu vist una vaca.
Sí, topant de cap en una i altra soca, avançant d'esma pel camí de l'aigua, se'n ve la vaca tota sola, és cega.
Laia, i on teniu prevista acabar avui la ruta?
Dalt de la Jonfrau, vora del cel blau, amb un palau en cada nevera. Quan de tard en tard, i avivant l'esguard, passarà l'Isard, sortiré a cacera.
Per acabar, algun consell per fer des de dalt d'un helicòpter?
Escopiu a la closca pelada dels cretins.
Gràcies, Laia Claret.
Adeu.
Els concessionaris Batmòbil, Kit i Herbie us ofereixen aquest espai.
Adolf Ventral, bon dia.
Bon dia.
Informació borsària, setmana dominada per l'optimisme, on les principals editorials no han registrat pèrdues.
Efectivament, les expectatives de creixement de la indústria editorial han provocat una resposta positiva dels lectors i una revisió a l'alça de les dades de creixement. Tàndem de Maria Barbal consolida la tendència alcista i tanca la sessió en primer lloc per davant d'un valor que fins ara semblava imparable, Canto Jo i la muntanya balla. En el cas de Boulder, escala posicions fins al tercer lloc i capitalitza, per tant, els rèdits del Premi Òmnium i acumula ja 50 setmanes de benefici. S'estrena al mercat Milena Busquets amb Gemma, que se situa en quarta posició per davant de La llum de febrer d'Elisabeth Strout. Bon comportament també de Najat El Hashmi, que amb Els dilluns ens estimaran puja fins al sisè lloc en la seva sortida a borsa.
La incertesa global tampoc no ha fet decréixer la cotització de l'assaig.
A la no ficció es mantenen, si fa no fa, els paràmetres de fa una setmana, però guanyen posicions els valors intangibles. Pugen Les paraules d'Arcadi Oliveres, en detriment del Fill del xofer, que cedeix dos punts, malgrat que acumula 14 setmanes de guanys consecutius. Pujada moderada de Les cartes a l'Anna Murià de Rodoreda, que escalen fins a la tercera posició. Es deixa un punt, en canvi, Sánchez Pinyol amb Les estructures elementals de la narrativa i recula fins al quart lloc, llastat per la volatilitat del Pepito.
I acabem amb l'índex infantil i juvenil,
que presenta el millor comportament del selectiu i se situa en els nivells màxims de l'últim mes. Destructor, el nou valor de Lagos i els monstres, entra amb força i s'enfila fins al primer lloc en la seva estrena al mercat. Un mercat on el tàndem Cupons-Fortuny acumula més de 25 setmanes de guanys amb Bitmax i companyia. Cotitza també a l'alça el Carnestoltes d'Anna Canyelles, reforçat pel calendari, i acabem destacant la continuïtat de dos valors segurs a l'índex. Mirall Trencat amb 159 setmanes al mercat i Tinc un Volcà del tàndem Tirado Turo amb 126 setmanes consecutives de beneficis.
Imparable també el Volcà. Gràcies, Adolf Altrat.
Bon dia.
Segona hora del matí de Catalunya Ràdio. Senyores, senyors, bon dia.
Hola, què tal?
Xènia Diaconova.
Hola, com anem?
Borja Bagunyà.
Hola, com anem?
I Jordi Puntí, ben trobat.
Hola, com esteu?
Voleu començar avui, començant la tertúlia, amb la polèmica més encesa de l'última setmana, és a dir, literatura urbana contra literatura rural.
Jo amb això tinc una cosa a dir, que ja fa temps que vull dir, que és que no es pot tenir tot. És a dir, o tens ciutat o tens ruralitat. Però si ets de ciutat, te'n vas al camp i què passa? Que et diuen de tot. Pixa pins, pixa plataners, que macos, etc. Que ets de poble i vens de ciutat, no entendràs res. I està bé que sigui així. No crec que haguem de diguem-ne, crear o sostenir aquesta il·lusió de que tu es pot tenir tot, de que tu pots pertànyer als dos mons, de que pots escriure sobre els dos mons i que tots dos mons estan bé. No estan bé.
Jo, permet-me, Borja, que no hi estigui d'acord, perquè, entre altres coses, aquest és un debat antiquíssim, no? Que ja parteix de la idea noucentista de la Catalunya ciutat. És a dir, hi ha una mena de tic que s'estén a la literatura d'una manera molt estrambòtica, que és pensar que la ciutat és tot allò que coneixes perquè hi vius, i tot allò que queda lluny de la teva ciutat és de tot el que en diríem rural, puto poble o el que sigui. Clar, aquest desconeixement del món exterior penso que és de les coses que ha fet més mal a la literatura catalana.
I algú que fa poc ha parlat de polígons.
Sí, és que jo trobo que la diferència entre ciutat i camp o urbà és una diferència molt antiga, que ve de molt lluny i que s'hauria de precisar més. I que en els termes en què toquem avui no acabo de veure com funciona. Jo apel·laria més aviat a l'esperit modernista, o sigui, més que noucentista. Perdó, Anna. Però la Catalunya ciutat va empalidir, si em permeteu l'expressió, davant del tema del modernisme, que era un tema molt més... molt més acusat i molt més
clar, però
elaborat.
És que davant d'això on queda La caseta i l'hortet? Ens ho hem d'anar plantejant. Tot el seguit de novel·les que han prefigurat aquesta mena de símbol que és dins del nostre imaginari de ficció, La caseta i l'hortet. És a dir, estem parlant de tot un seguit de debats antics que mai acaben de sortir dels mateixos temes. No?
I a més parleu de novel·les ara mateix, però hem de pensar també en la poesia, no? En la poesia catalana tot és molt urbà. Actualment. Falta parlar de vaques, de cabres, de porcs, no? Dic jo.
Jo estic d'acord amb
sí, això. Sí, però aquest vocalisme, jo perdoneu, però aquest vocalisme, en el moment en què entra l'electricitat a la ciutat, ja no té cap sentit. Les vaques ja són vaques elèctriques. La ciutat s'ho ha menjat tot, i fins i tot quan anem a veure una vaca, aquella vaca ja no és vaca.
Digue-li a Joan Maragall, això. Perdó,
I després Man, també,
si,
a veure...
Si estigués aquí, si fos contemporani...
No us interrompeu.
No, és que hi ha una qüestió que és també el... És a dir, dins les avantguardes catalanes ja van inventar tots els poemes en tramvies, amb l'electricitat... És a dir, penso que cal avançar en debats que són antics i estèrils.
M'has tret la paraula de la boca, estèril. Jo també anava a dir el mateix. Jo crec que és un debat que hauríem de superar molt ràpid. De fet, jo també fos, ja ho deia, m'exalta el nou, m'enamora el vell. Escolta, partim d'aquí i construïm. Sobretot construïm, no en mirem enrere, no anem...
No, home, i a més és important tenir la construcció del relat i del full de ruta al voltant d'aquestes coses.
Jo el que veig que no esteu tenint en compte, i aquí em sap greu dir-ho, però el fum indica foc, és el ruralisme urbà. Jo sóc de Vallcarca. Doncs què som? Som ciutat o som muntanya? Estem ja al límit.
Clar, però aquí,
no hi ha aquesta... Això de la literatura...
Vens, però aquí, Borja, vens al meu terreny en el sentit que aquesta mena de distanciament és inexistent. És a dir, en la mesura que els pobles... Si els pobles avui no van tapant-se la figa i la tita, diguéssim.
Bueno, però això, aquí tornem a caure en aquesta idea que té el poble del que l'urbanita pensa que és el poble.
No,
jo amb això crec que hi ha molt error. Crec que no ens fa bé mirar tant endavant. Crec que val la pena mirar enrere per veure el que hi ha endavant.
Contesteu-me si podeu aquesta pregunta. Què és més urbà? Jesús Moncada o Quim Monzo? Ah, vull dir, a veure...
O Jesús de Natzaret.
És que no és un concurs. El problema és que no és un concurs, això. I sovint hi ha tot un seguit de debats que es plantegen a partir de qui la té més grossa. I això estem equivocats en aquest sentit.
Bueno. En tot cas, no s'està parlant d'un dels temes que més preocupen. Passem de debat. És efectivament una proposta estèril. Anem a una cosa una mica més fèrtil, que és el punt de vista narratiu, és a dir, el jo versus els altres. És una de les coses que més preocupen. Fa molt de temps que aquí a la taula de debat vam parlar-ne, i avui volíem, des del matí a Catalunya Ràdio, tornar a abordar aquesta qüestió entre el jo confessional i una literatura que mira més enllà.
torno a començar jo perquè em sembla que no és un debat estèril, és un debat interessantíssim, riquíssim, que fa molt de temps que tenim, però no el tenim prou, sorprenentment, és a dir, no es parla prou d'aquest tema. A mi em sembla que és que una miqueta mirant la necessitat d'un país com Catalunya, en el moment en què es troba ara, fa falta més coralitat i trobo que menys confessionalitat.
Estic d'acord. Jo estic d'acord. O sigui, jo trobo que és...
Quina mania m'està d'acord.
No, perquè és que a mi m'agrada estar d'acord amb la gent. Jo sóc un optimista recalcitrant.
Ets un antitertulià.
Jo sóc un optimista recalcitrant i d'aquí no em trauràs. El que volia venir a dir i el que vinc a referir-me és que portem massa de temps de confessió. Portem massa temps de confessionari, d'estar mirant-nos al melic constantment i hem d'obrir la mirada, hem de mirar més enllà. Hem d'obrir els camins de la veu narrativa a d'altra gent, que no sigui sempre el mateix. Allunyem-nos, mirem-nos des de fora, eh? Aprenguem una mica a considerar el món que ens envolta, si em permeteu.
Jo voldria discrepar, evidentment, perquè penso que en aquesta coralitat de veus...
És que em sembla que discrepes per sistema.
No, clar, però és que estem en un moment en què sembla que la crítica et converteix en negacionista, i això és un problema. Aleshores, jo crec que...
És que si és negacionista es diu, ja està, i no passa res.
No, però aquí és quan tornem, en certa manera, doncs, a simplificar el debat. I penso que siguem seriosos amb un seguit de coses doncs, que estem parlant i que són importants, no? Sí. Aleshores, el jo narratiu, és a dir, el problema que segurament ha tingut aquest país amb el jo narratiu és que tot el jo narratiu, o una part important, ha volgut ser Lluís Llach, no? És a dir, aquesta idea de amb tot el carinyo, no? Però aquesta idea de jo... De jo sermonejador, de jo que surt a les 12 de missa, no? Però aleshores, però això no hauria d'invalidar el jo narratiu i les possibilitats que té el jo narratiu. És a dir, un altre jo narratiu és possible. Per mi la clau del jo narratiu és que no es faci, en certa manera, trampes al solitari. I que hi hagi un pacte important amb el lector que sigui un win-win, en definitiva. Un win-win...
És que ja ho va dir Baudelaire. Je est un autre. Perdó.
Rimbaud,
si no passa res.
Jo tinc un problema, he de dir, amb això que has dit, Jordi, de l'altra gent. Què vols dir, altra gent? Qui és aquest altre? Perquè em sembla que pots estar ofenent...
Ho acaba de dir, no, ell és un altre.
Jo sóc un altre.
Clar, però llavors estàs defensant la literatura confessional.
No, tot el contrari, estic defensant l'autoficció fictícia. És a dir, que hi hagi, per entendre'ns i permeteu-me, hi ha d'haver un gir lampedusià. Si no hi ha un gir lampedusià en la ficció narrativa actual en català, acabarem...
Aquí estic d'acord.
Gràcies.
Jo discrepo amb el teu estar d'acord.
És que si no acabarem tornant al mateix.
No, perquè una pregunta, alguna cosa... Perdó, voldria acabar un moment.
Joana, sisplau, a tu t'hem escoltat i t'han deixat parlar.
Bé, no, és que és sobre un moment darrer sobre la qüestió del gir lampedusià. No? Penso que això ens explica com a país. I en aquest anar a l'altre no és pensar els polígons són els nostres, no. El anar a l'altre és justament el tòpic lampedusià.
Xènia.
Escolteu, i és possible un gir lampedusià en una situació dantesca? O no?
Jo no sé si és ben bé dantesca o kafkiana.
Jo estic convençuda que és dantesca.
Doncs davant d'això, crec que la teva pregunta és... potser.
Jo, si permeteu, tornaré als clàssics. Ni dantesc ni kafkià. Pujolsià. O sigui, és, diguem-ne, aquest altre... Som nosaltres. O sigui, al final, no és l'altre així general... abstracte, no, és molt concret, és el nosaltres que promovia Francesc Pujol.
El que passa
que se'n parla poc, de Francesc Pujol.
No se'n parla massa poc, però també hem de mirar com se'n parla, i a vegades em sembla que ens posem a la boca Francesc Pujol, doncs, sense saber exactament una mica què reivindiquem, perquè si anem a la concreció, jo crec
la religió hiperxiològica. Perdó, no era...
Clar, però veus, a mi Pujols m'interessa per altres viaranys evidents, però el que jo crec que en aquesta època narrativa que estem passant, el que és important és justament aquesta concreció que tu esmentaves, Puntí, i que jo crec que quina cosa més concreta doncs que una bona festa pantagruèlica, que és el que ara seria necessari que s'estigués escrivint.
Jo, si us entenc bé, crec que esteu abogant no tant per una autoficció ficcional, sinó per una no ficció de ficció.
És exacte. És com quan... És, en el fons, és com quan vam veure Jaume Cabré publicant Jo confesso, que tots vam dir, hauria d'haver escrit Nosaltres confessem.
M'ho has tret de la boca.
Senyors, abans d'acabar de conjugar, recordem que la cimera epistemològica de Tòquio l'altre dia debatia, no voldria acabar sense fer-ho, sobre tradició i innovació.
Jo crec, sincerament, que tot és plagi. Vaja, que no hi ha res de nou. En la literatura ni en l'art tot és plagi. O sigui, els grecs ja ho havien escrit tot i els romans després van repetir el que ja havien dit els grecs. Vull dir que ni els romans. No? No hi esteu d'acord amb això?
Clar, de vegades crec que el concepte d'innovació es mira des d'un punt de vista absolutament curtterminista, no? I el que caldria és una mirada àmplia.
Mira llarga, potser.
I una via
mirada
grossa.
Neta.
Una via més grossa.
Jo hi estic d'acord, però discrepo.
És innovador, això.
Jo crec que la innovació, seria, i si em permeteu, seria introduir els conceptes de recerca més innovació en la literatura. O sigui, que no ens quedéssim només en aquesta tradició que tenim, que és molt forta i que s'ha de defensar, eh? No dic que no. Però també hauríem de ser capaços d'innovar i de canviar i de rebuscar. És a dir, és que tenim una...
Sí, però
al final... Un i més D,
exactament.
I estic d'acord, però al final la innovació s'ha de fer sobre una tradició i no tenim tradició. És a dir, sí que la tenim, però no en tenim prou. És a dir, que al final innovar torna a ser una mica mirar en terra.
Jo crec que sí que en tenim prou.
El que falta és el coneixement de la tradició.
Exacte. O sigui, és la tradició combatida amb el talent individual. Això s'ha explicat sempre. O sigui...
Però la nostra tradició és innovadora.
On situem l'avantguarda dels anys 30, si us plau?
Encara té sentit parlar del talent individual en un món com el nostre?
Al final em fareu recitar el Manifest Groc i no en tinc gana.
No ho fem, doncs, quedem-nos amb la cita implícita de T.S. Eliot. Hem d'anar a la capital del regne, però demà continuarem amb aquests debats. Xènia Diaconova, Anna Vallbona, Borja Bagunyà, Jordi Puntí, que vagi molt bé.
Fins aviat.
Apa, fins aviat.
Adéu, salut.
Adéu.
Del portillo a l'Arganzuela, porque no hay una chicuela que no quiera ser amiga de un seguro servido.
I amb aquesta música tinc alguna pista d'on anem fins ara. Manolo, bon dia.
Buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Molt bé, molt bé. Molt content de sentir-te. Feia uns dies ara que no ens sentíem.
Sí, pues la verdad es que estoy encerrado en el ostracismo, ¿no? La verdad es que celebro mucho que alguien se acuerde de Madrid, de esta Cataluña que está encerrada en sí misma, con siempre la misma comedia, que sí, parrum, parram, para arriba, para abajo, pero la verdad es que aquí estamos dándole el callo y para lo que usted guste y usted mande, siempre tendré un amigo en Madrid.
¿Y el confinamiento cómo va? Porque el bar em fa l'efecte que encara el pots obrir.
Bueno, aquí la verdad es que esto es una fiesta, ¿eh? No sé qué está pasando en Cataluña, pero aquí no hay problema ninguno, porque la verdad es como todos somos de la misma burbuja, pues aquí ni cava ni champán, burbuja Camposán, ¿sabes? O sea, que lo mismo da que lo da lo mismo. Pasa que hay que hacerla un poco así de tapadillo, a veces, para que no se mosquee el personal, pero bueno, la verdad es que respetando la distancia, limpiándose las manos, hemos puesto un salpicadero aquí en la entrada del bar para que la gente flu-flu se eche alcohol en las manos y lo que sea, y para adelante, sin problema, ¿eh? No te da el efecto.
Si en sabeu de viure. Escolta'm, l'altre dia, si no volia tocar el tema del futbol, però és inevitable, l'altre dia em van explicar que Zidane recita Baudelaire abans de sortir al camp per jugar als jugadors, per motivar-los.
Sí, bueno, ellos son una gente muy, muy, muy leída. Zidane, básicamente, lee esto y también muchas veces lee la cartilla, ¿no? Para darle pa'l pelo. Y también, por lo que ha trascendido, Luka Modric lee una frase todos los días para salir al campo. No te rindas, sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón, ¿no? Luego hay lecturas diversas, ¿no? Por ejemplo, Benzema, según que sabía, porque sabía que me tenías que llamar y he hecho un trabajo de campo,
claro.
Es más de tirante el blanco. O sea, que claro, como hace del Madrid, ¿no? Pues lee los clásicos. Hazard lee, me ha pasado aquí, que dice, él lee juegos de de sí mismo, de azar. La has pillado, ¿no? Y luego está...
El humor que nos falte.
Sergio Ramos, que dice que se va, o como la sombra que se va, de Muñoz Molina, como tú bien sabes, porque es un escritor de aquí de Madrid que y los demás ya no leen nada. O sea, los demás leen la carta del asador de Aranda, que es donde más están, más que en el campo, están comiendo ahí como reyes, como lo que hay que ser. Y después, a ver, algunas veces viene alguno aquí y yo también le doy alguna lectura, ¿no? O sea, que aquí, piensa que nosotros tenemos la cafetería Herba en el barrio de la Musa, ¿no? O sea, aquí, claro, a mí me hace ilusión que me llaméis, porque nosotros tenemos un barroco, tenemos un siglo de oro que vosotros ni la habéis ni rascado, por ningún lado, ¿no? Sí, yo, antes de irme a dormir, siempre me paseo por Rinconete y Cortadillo, ¿no? De Cervantes, o el Buscón, o Quevedo, ¿sabes? Estamos aquí con Tirso de Molina, estamos, o sea, aquí hay otro nivel, ¿sabes? O sea, aquí está la literatura universal y luego vosotros, pues, en la periferia, estáis ahí cazando moscas a ver si algún día oléis algo que pueda ser por el estilo, ¿no? O sea, que yo estoy enfrente mismo de la puerta del Museo del Prado, o sea, que puedo ahí estar también pasándome horas leyendo los carteles de los cuadros, o sea, hay aquí una base, un fundamento que me sabe mal, ¿no? Por eso se hizo el AVE, ¿no? Para que vengáis aquí a Madrid, para que os documentéis un poco, para que sepáis dónde está la biblioteca, todos los fondos que hace una persona por algo culto y digno, ¿no?
T'ho agraeixo, perquè si no, tots aquests noms que has dit no sabríem ni qui són, i a veure si envies alguna lectura també a la gent del Barça, que l'altre dia vam fer un paper una mica galdós amb el Paris Saint-Germain.
Bueno, ahí estáis, ¿no? Estáis también diciendo adiós. Este año va a ser el año sin nada, ¿no? Sin Champions, sin Liga y ya pronto ya sin su majestad el rey. Como no vayáis a verle al Moro, a los países del Golfo, pues no veis nada, ¿eh? Este año de trofeo no rascáis nada. En cambio nosotros, pues bueno, aspiramos, ¿no? Aspiramos a la Liga, por lo menos ya casi está ahí. Y nos queda la Champions, que vamos a ir a demostrar que hay que estar donde hay que estar. ¿Dónde están los buenos? Vosotros, sí, la cartilla de Benzema os la vamos a pasar para que Koeman se aclare un poquito y a ver lo que hace ahí.
Molt bé, Manolo, doncs seguiu aspirant, que aspirar sempre és bo.
Si no aspiras, no respiras.
Una abraçada, Manolo, fins aviat.
A mi, un abrazo.
Fins aquí al Matí de Catalunya Ràdio, gràcies per la vostra atenció, gràcies a l'equip que l'ha fet possible i fins demà a les 7.
El Baró de Munchausen patrocina aquest programa.
Dotze i sis minuts, què tal? Benvinguts, això és Pastagança. Comencem a jugar i a repartir prais encara amb pessetes. Presentem, per tant, els concursants que, com sempre, han enviat una postal a Diagonal 614... El primer és en Josep Pla, que ve de Palafrugell. Com estàs?
Bé, molt bé. Bé, Palafrugell, a mi m'agrada més de dir Llofriu i l'Empordanet.
Empordanet, a la postal de Tamariu, aquesta platja que veiem?
Sí, era Tamariu, sí. És molt a prop d'on viu un amic meu que es diu l'Hermós, que és pescador, i que, bueno, ens estimem.
I què més es pot fer a l'Empordanet, a més de pescar?
Doncs jo intento escriure, si se'm permet dir-ho així. Fa temps vaig començar un diari que li he titulat El Quadern Gris i, bueno, vaig veient si surt... No sé si l'acabaré mai. Si l'acabo, doncs intentaré publicar-lo. Si no, amb el que tregui aquí del concurs, doncs potser marxaré a l'estranger.
És bona idea. Surt el sol en aquest diari o sempre és gris?
Sempre és gris. Però el sol surt per on ha de sortir, que és pel Golf de Roses.
És un lloc bonic. Ben bonic. Comencem, doncs, amb la primera pregunta a fenòmens paranormals.
Primera pregunta. 50 pessetes en joc.
Fenòmens paranormals, la literatura catalana en castellà. Un dels fenòmens paranormals que han trasbalsat recentment la població és la literatura que s'expressa en una llengua, però que s'identifica amb una altra. Per què passa això? Què ho fa que un escriptor que viu a Los Angeles i escriu en castellà sigui literatura catalana? Eminents parapsicòlegs ho atribueixen a l'atracció gravitatòria d'un forat negre, com el que sortia a Interstellar. Els llibres escrits en castellà són xuclats per la massa del forat negre i la càrrega elèctrica fa que, quan tornen a la Terra, esdevinguin literatura tan purament catalana com Jordi Culer o els Fesols de Santa Pau. Però, parlant de barreges, si Mercè hagués escrit en català, com hauria batejat el Pijo Aparte Pastagansa? Josep Pla,
El Pijo a banda.
Pijo a banda, en efecte. Gran premi, Josep Pla. Amb aquests calarons suposo que en tindràs prou per marxar de viatge.
Sí, per marxar i intentar no tornar. I si em permets, deixo anar la meva frase predilecta, ja que parlem de diners, que és: i tot això qui ho paga?
És una bona pregunta, ens ho preguntem nosaltres també. Gràcies, Josep Pla. Seguim concursant i saludem ara en David Foster Wallace, que ens arriba d'Ítaca, Nova York. Com estàs?
Hola, bé.
Primera vegada que venço, també?
Sí, suposo que la manera més fàcil de respondre això seria dir que sí.
Fa fred a Ítaca, a Nova York?
Fa fred. Però no és res comparat amb el fred interior, però sí, un jersei, més o menys.
I alguna cosa suposadament divertida que no tornaràs a fer mai?
Suposo que ho dius pel meu llibre. Sí, suposo que treballar una miqueta, doncs, la universitat sempre m'ha agradat, però en realitat és un turment. Escriure és un turment, tot i que em dona molta felicitat, i no sabria exactament quina triar, perquè em sembla que seria una reducció avergonyidora.
Per què fa vergonya l'escombra del sistema?
Perquè fa vergonya. El tema de la vergonya, clar, és una cosa molt... Si un s'ho pensa des d'un punt de vista, diguem-ne, general, en realitat hi ha molt poques coses, no, que no facin vergonya. I el difícil no és parlar de les coses que fan vergonya, sinó les coses que no ens adonem que fan vergonya però ens estan avergonyint. No sé si t'he respost, no sé si té massa sentit.
M'has respost tant com la vegada que vas explicar allò, l'aigua és això. I encara estic pensant. I en tot cas anem amb la pregunta, 12 i 14 minuts, Catalunya Ràdio, Pastagansa.
Segona pregunta, 150 pessetes en joc.
A vegades és difícil ser un poeta, sobretot quan estampen els teus versos en samarretes i et citen com a font d'autoritat. I tu només volies escriure sense que t'emprenyessin gaire. A vegades és difícil ser un poeta, fins i tot quan tens èxit i la gent se sap frases teves i regalen els teus llibres per Nadal. Però alerta amb l'èxit, perquè si un dia escrius en castellà o si Joaquín Sabina parla de tu, et passarà com a Sopa de Cabra, que els van dir botiflers per cantar coses com El sexo que me hace feliz. Però si te l'estimes, el perdones, perquè saps que en aquest país esquizoide un dia ets un traïdor que canta en la llengua de Galdós i l'endemà guanyes el Premi Ramon Llull. I parlant de Ramon Llull, com n'hi diuen els que parlen d'ell en català, Pastagansa? En castellà, vull dir. Comença per...
Diria que la manera... És un tema molt complex i jo tampoc vull ser ara reductiu, insisteixo, perquè hi ha prou vergonya per tu sobre. Jo et gosaria dir que potser en castellà en diuen Raimundo LOL.
Raimundo LOL, segur, és la resposta definitiva. LOL com el mes de LOL. Una cosa més aproximada, el mes que ve abans, a l'agost, seria Raimundo...
Lulio?
Lulio... Va, donem-la per bona, Rosa. Sí, senyor Raimundo, Lulio. LOL és perquè et fa molta gràcia a Ramon Llull?
Jo, a mi, soc molt atent a la cultura pop i a la proliferació del mem i de l'emoji, suposo que potser m'he confús per aquí.
Molt bé, David Foster Wallace, gràcies per concursar, que vagi molt bé per Ítaca, Nova York. Anem amb la següent concursant, que també ens ha enviat una postal a Diagonal 614, Natalia Ginsburg, que ens arriba des de Turí, al Piemont. Aquí sí que fa fred.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Sí? Més d'esquiar gaire?
No, no, més que d'esquiar, sóc de fumar.
Ah, correcte. Fa una estona que ens han prohibit fumar aquí als estudis de Catalunya Ràdio, per tant, si vols fer-ho, passa a l'exterior. Alguna altra cosa que ens vulguis explicar? Algun lèxic familiar?
Bé, no, que el... Sí, el meu pare sempre deia paraules molt particulars i quan va sortir lèxic familiar vam tenir problemes amb els editors, no? Perquè jo volia colar coses que deia el meu pare i algunes eren renecs, però ja se sap que a Itàlia aquestes coses encara... És una societat una mica massa apostòlica romana i vaja, hi havia insults, renecs que no van sortir.
No passa res, si vols, aquí pots, ets lliure de dir tots els renecs que vulguis, com si fossis en Haddock. Anem, estàs preparada per concursar?
Hòstia, i tant.
Següent pregunta.
Tercera pregunta. 450 pessetes en joc.
Diari d'una noia del Putxet. Sóc una romàntica, diari meu. Ja saps que Pep Guardiola i sobretot el meu amor Carles Cuní han estat sempre al centre del meu cor, però ara que m'he tornat tan lectora m'he enamorat molt fort d'un escriptor ultraatractiu. Quan el vaig veure recollir el Premi Sant Jordi, diari meu, vaig saber que en Víctor García Tur seria el meu home. No només és l'escriptor català més alt i amb millor veu, sinó que també dissenya i ho fa superbé. Com que el vull impressionar, si un dia el conec, m'estic llegint tot el que ha escrit i he descobert que un escriptor argentí molt famós en realitat era català. En Víctor sap coses que no sap ningú, diari meu. He decidit que aniré a la presentació del seu últim llibre, li portaré un got i mirant-lo fixament als ulls li diré: aquesta és l'aigua que vols. I parlant d'aigua, Natalia Ginsburg, com es deia la cançó de Raimon basada en un poema d'Espriu que conté l'aigua en el títol? Pastegança?
Aquí m'has agafat, perquè sóc més de... Sóc més de la poesia de Pavese, del Cesare, no?
Diré, comença amb diré, del vell foc.
Algú del vent?
Diré del vell foc i de... No som d'ajudar gaire en aquest programa, però...
No som de Ximón?
L'últim intent.
Vindrà la mort i tindrà els teus ulls.
Diré del vell foc i de l'aigua, cançó de Raimon basada en un poema d'Espriu, que efectivament no és Pavese. Imagino que hi tens una relació més directa, no?
Sí, bé, va dies, perquè en Cesare ja sabem que té les seves variacions, però sí, sí. Tenim una relació taula a taula a Inaudi.
Ara que el cites, em preguntava, perquè ja coneixem el teu ofici de viure, però et pots viure de l'ofici?
Home, és una pregunta òbvia. No. Ni a Itàlia ni a Catalunya, no?
Molt bé. Llàstima que hagis perdut, també, en aquest concurs avui al Pastegança. Sí. Anem amb que vagi bé de tornada a Turí, anem a la següent concursant. Que més, m'ho han fet malament, m'imagino, perquè no tinc el nom. Diu que és la besneta il·legítima d'Homer, és així?
Exacte.
Què tal, bon dia, benvinguda.
Concretament...
Expliquem una mica per què il·legítima. Homer, m'imagino l'autor d'aquell senyor tan antic, de fa 28 segles.
Exacte, que no se sap ben bé si va existir o no, però jo sí que existeixo. Sóc la besneta borda d'Homer, però, tot i ser borda, sóc una dona amb estudis. Sóc llicenciada en ciclopologia comparada, tinc un màster en teoria del ciclopisme dialèctic i un doctorat en història de les religions ciclopocèntriques a la baixa edat mitjana. Ojo, eh?
És complicat, això. I per què serveix? Dona per guanyar-se la vida?
No, sobretot serveix per adonar-se que l'Odissea, aquella obra tan famosa del meu rebesavi, és absolutament indignant, perquè fixa't que quan parla dels ciclops diu ni planten amb les mans cap planta que sigui, ni llauren gent sense llei. Això és acusar-los de paràsits socials. I a més després hi ha un tal Ulisses que deixa sec un ciclop. És una incitació a la violència gratuïta i un ultratge dels drets dels ciclops com una casa de pagès. No et sembla greu, això?
A mi no em sembla res, m'és tot igual, estic de passada. En tot cas, sí que... Vaja, jo crec que fotre's amb una obra capital i tot l'occidental és una mica arriscat, per molt besneta i legítima que siguis, no?
Home, si ets borda, t'ho pots permetre. Has de, d'alguna manera t'has de venjar del món per aquesta condició tan horrible.
En tot cas, a veure si avui el concurs ho fas una mica millor que qui ha vingut de Turí, que se n'ha anat amb les mans buides. Anem a la següent pregunta.
Quarta pregunta. 1.350 pessetes en joc.
Racó poètic. No sóc un dels més venuts. No sóc un dels més venuts i regalim-ho talent. El meu ego l'han vençut i mira que era content. No sóc un dels més venuts i la gent no té criteri. El món és ple de banyuts que han oblidat del senderi. No sóc un dels més venuts i no és petita la llosa. Els lectors van més perduts que amb el plagi d'Anna Rosa.
Pots fer un verset que rimi amb no sóc un dels més venuts, pastegant-se. No sóc un dels més venuts.
No sóc un dels més venuts. Jo si pudo, tu si puts.
Molt bé. Per ser ciclopista o enciclopèdica o tot això que ens has explicat que ets, trobo que una mica pillat com a verset, però t'ho passem perquè ens agrada repartir pessetes i calarons en aquest programa. Que vagi molt, doncs, has dit d'on venies, d'on vens, besneta il·legítima d'Homer?
Doncs de tots aquests llocs on probablement va néixer Homer, si és que va existir mai. És a dir, hi ha 7 llocs a Grècia que es disputen el lloc on va néixer, i clar, jo com que sóc borda tampoc no sé massa on vaig néixer, però és igual, l'important són els meus estudis.
Molt bé, doncs que vagi molt bé per allà a qualsevol d'aquests llocs, i suposo que en herència no et quedarà res d'Homer ni dels seus deixebles.
Només un ull de ciclop.
Està molt bé, no et queixis, això n'hi ha prou. Anem al següent concursant, últim concursant del dia avui, pastegant-se, Jaume Passarell, que ve de Badalona. Com estàs? Primera vegada que vens, potser no perquè tinc vista a la cara, a tu t'he vist abans.
Mm-hmm.
Molt bé, veig que ets molt eloquent. Jaume Passarell, bé, si vols anem
direct. Fa molts anys que sóc mort i he perdut el costum de parlar.
Ah, d'acord. Qui ha deixat entrar un ectoplasma a la ràdio? Ara de cop i volta tenim un mort. Molt bé, en tot cas, a veure si els morts també poden tornar a la vida i contestar preguntes com aquesta.
Cinquena pregunta. 4.050 pessetes en joc.
En aquells dies, Sant Nicolau Pistoler i els seus deixebles arribaren a la vall del Mastegot i en trobar un objecte ple de pàgines al terra, el mestre el prengué, l'alçà i digué: «Ja sé que molts de vosaltres ignoreu per què serveix, però en veritat us dic que abans de Prime, Netflix, Filmin i HBO, aquestes van ser les sèries amb què fruïren els antics. I així com us passeu la nit encadenant capítols per culpa d'un algoritme, així també sereu abduïts per la lectura si sabeu triar, com Robert Frost, el camí menys transitat». I dit això, els deixebles prengueren aquell objecte, el fullejaren i el miraren estupefactes, com si fos el monòlit de 2001, una odissea a l'espai. I parlant d'Odissees, com es deia el fill d'Odisseu, també conegut com a Ulisses, pastegant-se?
Telèmac?
Telèmac, i la primera part de l'Odissea, Telemàquia, en efecte. Per ser un mort, trobo que la tenies molt clara, aquesta.
Tinc relativament bona salut, sí.
Molt bé, Jaume Passarell, què faràs amb aquests diners?
Doncs una passejadeta fora de l'Hades, que ja convé.
Molt bé, t'esperem en el món real, pastegant-se a Catalunya Ràdio, quan són 2:45:04:12. Ara, de seguida, uns quants consells i de seguida tornem.
Ni sense gas, ni amb gas. Font picant, aigua fina d'agulla.
Escriptores del segle XX. Les millors obres en català de les escriptores més actuals. Digues que m'estimes, de Montserrat Roig, i L'amant, de Marguerite Duras, ja a la venda.
Hay dos cosas más difíciles que escribir una novela. Redactar la historia de la literatura y elegir sus 100 mejores obras.
Historia de la literatura. Cada semana un fascículo y un libro. Con la primera entrega de regalo, La familia de Pascual Duarte.
Tantes pàgines viscudes. Tantes nits sense dormir. Tants llibres a la tauleta. Has viscut tantes coses. Ciutat Maragda, ets el que llegeixes.
Tornant a l'antena, ara sí, l'últim concursant. Em diuen que no vol concursar, sinó explicar alguna cosa en Joan Lluís. Lluís, és així? Com estàs? Bon dia.
Bé, bon dia. Sí, sí, jo no concurso. Jo explico coses o llegeixo coses, però concursar em fa molta por perquè hi ha el risc de perdre. I això no m'agrada.
Sí, això és el que té concursar, que a vegades es perd per segança.
Sí, sí.
En tot cas...
Sí, jo volia parlar, aprofitant l'oportunitat, de... És gairebé una pregunta que tenia, però és a propòsit del gran, de l'enorme Francesc Pujols.
Mm-hmm.
Aquell que va dir que aquella frase famosa que un dia els catalans ho tindríem que guanyar, tot pregat, no sé si passarà mai, però voldria preguntar com és que no es coneix el seu famós, no, el seu no famós quadro sinòptic per classificar les carícies que les dones fan per enamorar.
Interessant.
Que és una cosa meravellosa, un mica de misogínia, probablement, perquè bé, és del 1907 i en aquells anys era molt fàcil que això passés. Va inventar-se un quadro sinòptic, doncs, quadro, perquè ell escrivia quadro, en una novel·la meravellosa de la qual voldria parlar, però abans, per entrar en matèria i per ensenyar una mica de què va tot això, voldria, si m'ho permets, llegir aquest famós quadro sinòptic per classificar les carícies que les dones fan per enamorar.
M'agrada molt el títol i t'ho permeto, anem malament de temps, però endavant. En tot cas, per la gent que l'ignori, endavant aquest quadre.
Doncs, diu això, principi fonamental, les carícies per enamorar són sempre falses. Divisió de les dones segons aquest principi. Primera divisió, les que no saben que aquestes carícies han de ser falses. Primera subdivisió de la primera divisió, les que les volen falses sense saber que ho han de ser. Segona subdivisió de la primera divisió, les que si sapiguessin que són falses no les farien. Segona divisió, les que saben que aquestes carícies han de ser falses. Primera subdivisió de la segona divisió, les que les fan perquè saben que són falses. I segona divisió de la segona divisió, les que saben que són falses les volen fer verdaderes. I així ja ho tindríem.
Una mica complicat, no?
Complicat, sí, sí. S'ha de llegir amb calma, eh? S'ha de llegir amb molta calma. Llavors aquest quadro sinòptic es troba a La tardor barcelonina, que és una novel·la que va escriure en capítols, que va publicar la revista Papito, el 1907, i que el gran Enric Casasses va tenir l'enorme encert de publicar el 2005 a Llibres de l'Índex. I em sembla que aquesta novel·la, quan va sortir el 2005, va passar bastant desapercebuda. Conec poquíssima gent, a part tu, evidentment, que ho saps tot, que en sàpiga res, i em sembla que és una gran pena. Jo m'arrisco molt avui dient que és una de les dues, tres o quatre millors novel·les en llengua catalana del segle XX.
És una afirmació una mica agosarada, no trobes, Pastagansa?
No, agosarada no. És bé, pujolsiana potser una mica, però crec que sí. Crec que és un dels grans clàssics de la literatura catalana, que no ha esdevingut clàssic perquè no ha tingut la sort de passar pel seràs d'aquella màquina que diu els clàssics entren per aquesta porta. I que si ho fes, seria evident que ho és. El 1907, en Francesc Pujols, anuncia ja molt clarament en aquesta novel·la, anuncia ja el moviment d'Ara, anuncia el surrealisme, anuncia fins i tot el teatre de l'absurd, que són moviments culturals, literaris i artístics que van néixer com a mínim 12 anys després. És a dir, que ell s'anteposa a tota aquesta gent tan brillant i tan universalment coneguda amb aquesta novel·la, repeteixo, La tardor barcelonina de Francesc Pujols, a més amb un pròleg de l'Enric Casasses, i recomanaria de manera absolutament entusiasta que algun altre editorial l'agafés i pogués proclamar al món que bona que és aquesta novel·la.
Així ho farem. Així ho farem i ho direm a les editorials. No és la nostra tasca, però és igual. Aquest matí, al matí a Catalunya Ràdio, sentia que algú també parlava amb Pujols, que és el nostre gran filòsof.
Bastant molt bé, doncs.
Sí, Joan Lluís, ets aquí encara?
Sí, no encara sóc aquí.
No m'has dit d'on truques?
Truco de Terrats, comarca del Rosselló, Catalunya Nord.
Fa fred aquí a Prats?
No, fa una mica de tramuntaneta, però no gaire, no gaire. Aquí la tramuntaneta, quan nosaltres diem tramuntaneta, vosaltres diu tramuntanar, sense general. Perquè és per viure la tramuntana que venia al Rosselló. La de debò, amb l'aire gelat del Canigó que ens arriba directament. No. Però no, fa bon.
Canigó. És qüestió de matisos i és també la riquesa de la llengua, que per això la tenim. Joan Lluís, gràcies per compartir això amb Pujols avui. Una abraçada.
Fins ben aviat.
I tornem demà al Pastegant-se, com sabeu i com sap la Rosa Sillué, que cada dia toca millor els botons. Una abraçada.
Bona nit. 93-201-7474. Benvinguts a la nit dels ignorants.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
Doncs hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest dia? Qui sap si és un dia més d'estar enganxats a un llibre del qual no us podeu desprendre. Un llibre que us ha engolit, un llibre que us fa tornar a llegir i tornar a llegir pàgines que ja no oblidareu mai més. Aquesta és la força i part de l'encant d'un tresor cultural com l'escriptura. Qui és que no ha estat tocat alguna vegada per un llibre? Bé, a partir d'aquests instants, intel·ligència col·lectiva al servei públic i Universitat dels Sentiments. El 93-201-7474 el teniu completament a disposició i ja ho sabeu, ens podeu fer una pregunta o bé donar una resposta. I crec que ja tenim la primera trucada. Arriba de Santpedor. Santpedor, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier.
Com es diu vostè?
Passarell, Jaume Passarell.
Jaume Passarell. Jaume, quina pregunta ens voldria fer?
Mira, és que em sembla que tu també ho deus saber, que l'Albert Sánchez Pinyol ha fet un llibre.
Sí.
I he vist que allà a les xarxes, que agrada molt sobretot als altres escriptors.
Sí.
És un llibre sobre narracions. I es veu que ha patentat com un sistema per analitzar-les, tant si són d'aquí com si són d'allà, com si són curtes com si són llargues. I en aquest mètode li ha posat de nom Pepito, Xavier.
Sí.
No, Pepito Xavier, Pepito a seca.
Sí.
La meva pregunta és, ja l'han traduït al castellà? Ho dic perquè, no sé, en castellà mantindran el nom de Pepito? O li posaran almenys Don José? O fins d'algun cognom tipus Gallardo? O Diosdado? Algun ignorant ho sap, això?
Està
gràcies,
molt bé.
Xavier.
Doncs vostè, Jaume, que vagi molt bé. Interessant aquesta pregunta. Em sembla que acaba d'arribar ara mateix una resposta. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Vostè truca d'Osona. Doncs se'ns ha penjat, però no us amoïneu, perquè si no és avui, serà demà. I aquest és l'encant. Hi ha un treball col·lectiu, i aquest treball col·lectiu tard o d'hora dona fruits. De vegades, fins i tot, ens truquen al cap de setmanes d'haver-se fet una pregunta i ho podem recuperar. A veure si la tenim ara. Bona nit.
Hola, bona nit. Sóc jo?
Sí, amb qui parlem?
Ah, sóc Rodolfo Valentino. El meu pare era molt humorista. Sí, sóc
doncs,
aquí de Manlleu.
El sentit de l'humor sempre és benvingut. Rodolfo, volia donar alguna resposta?
Sí, jo tinc a mans la traducció al castellà del llibre de Sánchez Piñol.
Sí.
I em sabria greu que no sigui exactament el que l'altre oient ignorant esperava, perquè no és un Gallardo o un Diosdado, és una traducció molt més senzilla, si vol, però
sí,
jo crec que molt encertada, que és, en lloc de Pepito, és José Mari.
Ah.
Que les estructures narratives són, en castellà, es diuen José Mari. I jo crec que li va molt bé, perquè el Pepito nostre, doncs això, Espanya serà el José Mari, que no sé si remetrà a l'Aznar, també podria ser, però d'estructures complexes es tracta.
Interessant, Rodolfo. No sé si vol dir alguna cosa més.
No, bueno, ja que hi som, jo aprofitaria per fer una... No és tant una pregunta com una iniciativa popular meva, que és que m'agradaria fer una campanya de suport perquè el Museu de Cera de Barcelona, que ara l'han renovat,
sí,
tingués finalment una estàtua d'en Carlos Ruiz Zafón, que jo crec que se la mereix, que és un dels grans narradors que ha explicat la ciutat de Barcelona, i una estàtua d'en Ruiz Zafón. En tenen una d'en Cervantes, de la primera època,
sí,
que si li canviessin una mica la fesomia, que li posessin una mica de, doncs, jo què sé, la barba i això, i uns quants cabells més, podria anar per en Ruiz Zafón i quedaria molt bé. I a veure si hi ha doncs algun altre ignorant que s'anima i entre tots doncs potser fins i tot podem recollir firmes i mirar doncs això.
M'ho ha tret de la boca perquè dic que em tenen a disposició si s'ha de posar-hi la meva.
Molt bé.
Doncs,
moltes gràcies.
Rodolfo, a vostè, moltíssimes gràcies per ser-hi. Bona nit.
Endavant amb el programa. Bona nit.
Endavant amb el programa, aquest gairebé podria ser el títol d'aquest programa, però fins i tot endavant amb el programa, que això també li dona aquest punt més castís, més proper. I em sembla que ara tenim una altra trucada que arriba de bona nit.
Hola, bona nit.
D'on truca vostè?
De Riudellots a la Vall Formosa.
Oh, interessant. Fa molts anys que hi vaig anar, ja no ho recordo molt bé. Com es diu?
Sebastià.
Sebastià
Sorroca.
I què ens voldria demanar, Sebastià?
Sí, jo ara m'estava preguntant, si, per exemple, el Museu de Cera, que fa molts anys que no el visito, però que no li puc, no puc ajudar amb aquesta resposta a l'ignorant que acaba de trucar. No, jo el que tinc és un dubte, però abans necessito preguntar-te, Xavier, si a aquesta hora... És una pregunta una mica impúdica. M'imagino que per l'hora no hi ha cap regulació de poder dir segons què en antena, no?
No, és allò feel free.
Entesos, vol dir que perquè a vegades això dels nens i si algú està despert a aquesta hora menor d'edat... La pregunta és molt fàcil, és un dubte que fa anys que m'inquieta, que és saber com es diu ejaculant en valencià.
Ah?
No, sí, el verb ejacular però en gerundi, és a dir, com es diu ejaculant però en valencià.
Ah,
no? Aviam si algun ignorant a aquesta hora té alguna idea sobre això. És una pregunta així una mica particular, però com que ja sé que tota la colla de gent que t'escolta doncs, sempre sap coses ben estranyes, a vegades això segur que em poden ajudar.
No, no, i m'agrada, a més m'hi apunto a conèixer que és un dels encants pel realitzador d'aquest programa, que molt sovint dius, goita, què fan ara? I ara és ben bé per dir-ho, goita, què fan ara? Com es diu ejaculant en valencià? No sé si vol fer algun comentari més.
No, de moment això, després potser si m'animo i sé alguna resposta tornaria a trucar, però de moment aviam si algú pot sadollar la meva necessitat de coneixement sobre aquest punt.
Doncs tant de bo, ens agradarà doncs, quedar tots una mica sadollats. Que tingui
gràcies.
Molt bona nit.
Bona nit, adéu.
És el plaer que dèiem d'aquesta intel·ligència col·lectiva. Allò que diuen, no tots ho podem saber tot, però sí que cadascú sap alguna cosa. I aquesta és l'essència del programa. Per cert, que em sembla que tenim una nova trucada. Bona nit.
Hola, bona nit.
Com es diu vostè?
Em dic Maria Àngels dels Àngels.
Ja veig que ha canviat el nom, perquè prefereix passar desapercebuda. Però no passa res. D'on truca?
Doncs truco de Cerdanyola del Vallès.
Molt bé, vostè dirà.
Bé, doncs jo tinc una resposta plausible per aquesta pregunta que s'ha plantejat fa un moment i considero que ejaculant, en bon valencià, en valencià de tota la vida, es diu tirant-lo blanc.
Tirant-lo blanc?
Almenys a l'època medieval era així, eh? Potser ara ha canviat, però en aquella època, quan es parlava un bon valencià a València, aquesta era la resposta, i suposo que ara també.
Doncs s'agraeix moltíssim, perquè ara hi ha molta gent que està mirant així una mica a l'infinit.
Bé, a l'infinit s'hi troben coses interessants, suposo, eh? Com a tot arreu, com en el no-res, també. Però això seria un altre debat filosòfic.
I tant,
oi?
Que sí. Vol aprofitar per dir alguna cosa més?
No, bàsicament per enviar una salutació a tots els cerdanyolencs i cerdanyolenques de totes les edats, de tots els sexes, de totes les confessions religioses i res més.
Doncs que puguem fer per molts anys semblants obres amb els mateixos manobres.
Moltes gràcies. Bona nit.
Adéu-siau. Això és un no parar i aquesta és l'essència d'aquest programa, que fa vàlida aquella expressió que es fa servir sempre com un tòpic: la ràdio és màgica. Fixem-nos-hi. Aixeques el telèfon i no saps amb qui et trobaràs. Bona nit, d'on truca vostè?
Hola, bona nit. Jo truco de Vallcarca.
I com es diu?
Jo em dic Antoni, Antoni Anton.
Doncs Antoni...
Toni Ton.
Antoni Ton. Ah. Molt benvingut. Vostè dirà.
Sí, jo volia saber, perquè jo he estat llegint les cartes de Kafka i Milena, que tot bé, que són molt boniques, que escriuen molt bé i escriuen molt polit, i tot molt encantador. Però jo, hi ha una cosa que no em quedava clara, que és que ells se suposa que estan molt enamorats i que s'escriuen molt i que es diuen coses molt maques. Però escolta, hi va de marro o no? És a dir, es van conèixer bíblicament o no? Perquè, clar, són escriptors i escriuen tan bé que al final no acabes entenent res, perquè t'ho amaguen tot, t'ho donen tot a entendre, que si eufemisme per aquí, que si elipsi per allà, i al final, clar, un es posa a llegir aquests epistolaris per saber què va passar. I jo volia saber si algun ignorant d'aquests estimats que ens escolten, doncs sabia si hi va haver, si es van arribar a veure, si hi va haver carn o només hi va haver paraula.
Molt bé, molt, molt. Estic pensant molt profundament i m'agrada això que demana. Toni Ton, a veure si tenim resposta aviat. Vol dir alguna cosa més?
No, simplement això, i si algú sap, o sap d'algun epistolari on això sigui una mica més de cara barraca i s'estiguin una mica menys de retòrica, doncs que també li agraeixo molt.
Doncs a vostè, i a veure si tindrem resposta aviat aquesta nit. Que vagi bé.
Vinga, gràcies.
Aquesta, jo diria que això, avui ens està sortint un programa Ciutat Maragda total, eh? És un programa d'aquests per sucar la ploma al cor. I mira, em sembla que ja arriba una altra trucada. Bona nit.
Hola, bona nit.
Amb qui parlem?
Sóc la Petronila.
Petronila, quant temps feia que no sentia un nom així. Com li diuen entre allò, entre els amics? Petro?
No. Diuen, són més de dir-me Nila.
Nila.
Nila, sí, pel
doncs,
final.
Està molt bé. Nila, doncs vostè dirà.
Miri, jo és que he escoltat aquest oient, no?, que demanava per això d'en Kafka, la Milena. Em sembla una pregunta interessant, però al mateix temps una mica òbvia, no? Perquè si aquest oient hagués llegit bé aquestes cartes, doncs crec que es nota bastant en què efectivament es pot afirmar que hi ha marro. Però a més per les dades biogràfiques que coneixem una mica d'en Kafka, que les coneixem de moltes menes, i a més per interpretacions, diria, aprofundides de novel·les com El castell o El procés, doncs efectivament podem dir que en termes actuals Kafka era un fucker, i aleshores era un senyor que va tenir força èxit amb les dones, que més enllà de tota la tonteria de l'escarbat, aquest senyor li funcionava. I aleshores amb la Milena van passar coses, però no només, també amb altres senyores. Això és bastant clar ara mateix.
Caram, quin goig escoltar-la, Nila.
No, és que a casa sempre en parlem bastant, d'en Kafka.
Sí, sí.
Sí, ens interessa.
A mi m'agradaria molt, ja compartiria molt a gust un cafè amb vostè. Mira, perquè no pararien de sortir temes i més al voltant d'aquest món de l'escriptura. Vol dir alguna cosa més, Nila?
Sí, mira, jo m'agradaria aprofitar per un parell de coses que sempre... D'una banda tinc un dubte que sempre m'ha concursecat, però no, que és... Perquè Baltasar Porcel, per exemple, és un autor que jo conec poc, I sempre m'ha resultat com una mica aspre i volia saber una mica quina és la novel·la bona de Baltasar Porcel, no? Això d'una banda, i després hi ha un altre autor que a mi sí que m'agrada molt, que l'he llegit, bé, em provoca també reaccions diferents, no? Que és el Toni Sala. Vaig llegir Els nois, que no hi vaig poder entrar, però en canvi a la darrera novel·la, Persecució, sí que em va agradar molt. I aquesta novel·la hi surt un hotel al costat de l'aeroport, que és l'hotel de Riudellots, no? I aquí sí que hi ha aquesta qüestió de la literatura quan va al món real, que és una mica saber, jo voldria saber si l'hotel de Riudellots està bé, si pot anar, si algú coneix i si el recomanen.
Nil, vostè ha fet una aportació molt sucosa al programa i li agraïm de totes, i que tingui molt bona nit.
Molt bé, gràcies, que vagi molt bé.
Aquí se m'ha omplert un full de notes de tota mena i és aquesta riquesa que s'expandeix a través de l'antena. Amb aquesta simplicitat de marcar el 93-201-7474. Ara mateix, qui tenim? Bona nit. A veure, qui tenim? Bona nit. A veure, qui tenim? Bona nit. No acaba d'entrar per antena. Ara, qui tenim? Bona nit.
Sí, bona nit, Xavier.
Amb qui parlem?
Amb Serra, Valdiri Serra.
Home, Valdiri, benvingut. Vostè dirà.
Miri, jo amb aquesta senyoreta ignorant que ara ha trucat, que no era gaire ignorant, perquè sabia moltes coses.
I tant que no.
Jo diria que del Baltasar Porcel, El cor del senglar. El cor del... És una novel·la que segurament li agradarà molt. Ja m'ho sabrà dir.
I què destaca del cor del senglar, vostè?
Oh, és una història que ve de molt lluny, allà a Mallorca, em sembla que és Andratx, és que la vaig llegir fa molts anys, però em va fer molta impressió. No recordo els detalls, però sí aquella cosa feréstega que té el Porcel quan s'hi posa o quan s'hi posava. La veritat és que val molt la pena. Mm-hmm. És una història de Mallorca molt forta. Sí que és aspre, sí, però fa de bon llegir.
I Baltasar Porcel, artísticament, com el valora, vostè?
Home, jo crec que era un gran artista, era un gran escriptor, a mi em sembla que era un gran escriptor, jo he llegit aquesta del Cor del Senglar, Les primaveres i les tardors, està bastant oblidat, diria, potser injustament, per les raons que siguin, però ja que aquesta senyoreta ignorant doncs preguntava, jo bonament contesto, i Xavier, t'haig de dir que tinc el cor en un puny, quan faig aquesta pregunta, si no fos perquè sé que vosaltres després doneu un xuxo de crema, no sé si trucaria, si
doncs,
vol que sigui la veritat.
Doncs li agraeixo molt que tingui en compte aquesta llepolia.
Sí, sap què passa? Que, aviam, és que tinc una pregunta, però que consti que no és per mi, És per un amic. És un amic que, quan era nen, bé, com a tothom, li van llegir aquell conte de la Neguet i el Cigne.
Sí.
Sap? Aquell de l'Andersen.
I tant.
Doncs ell va anar creixent amb la il·lusió d'esdevenir un dia un cigne. Però, almenys de moment, és una neguet i és una neguet dels lletjos, si hem de ser sincers. La pregunta és, hi ha alguna esperança per aquest amic meu? Ho ha viscut enganyat tota la vida per un conte. I no sé si dir-ho, però aquest amic meu té 50 anys. Potser això no és important, però jo li dic.
M'agrada molt que ho comparteixi. Crec que aquesta complicitat sempre dona bons fruits, val dir-hi.
Gràcies. Aviam aquest amic si li poden resoldre, no diré la vida, però almenys aquesta nit.
Tant de bo. Aquí estem per recepcionar-ho. Adéu-siau.
Gràcies, Xavier. I m'agrada molt aquest programa que feu del suplement.
Són molts anys treballant el gènere. Efectivament, aquest programa està en la seva 34a temporada, que aviat és dit, i és un programa que passa de pares a fills i nets. Anem a veure qui ens truca ara. Bona nit.
Hola, bona nit.
Amb qui parlem?
Soc en Damià Tricolor.
Hola, Damià, vostè dirà.
Sí, jo tenia dues respostes. Ara diferents ignorants han fet preguntes que, sortosament, ara la resposta la sabia. Començo per aquest últim que explicava aquesta situació que a mi m'ha semblat una mica tendra, no?, d'aquesta persona doncs, que vol esdevenir, no vol quedar-se sempre sent la neguet lleig i vol esdevenir cigne. Jo crec que sí, està documentat, a més, un cas com el seu i en aquell cas va acabar convertint-se en cigne, concretament en cigne del temps. que jo crec que és segurament la fórmula que el farà més feliç. Per tant, si li serveix com a resposta, hi ha documentació històrica com un cas com el seu. I després aquest altre ignorant que preguntava per l'hotel de Riudellots que apareix a Persecució, la novel·la d'Antoni Sala, si existeix a veritat i si és recomanable, hi ha un lloc semblant, per entendre'ns, a tot allò de la Roca Vila i tal, hi ha un lloc a Catalunya on s'ha fet una reconstrucció de l'hotel de Riudellots. Hi ha l'hotel, és un lloc on tu pots anar a reservar una habitació a l'hotel del Resplendor, a l'hotel de Norman Bates o a l'hotel de Riudellots que surt a Persecució. Per tant, jo crec que és interessant per anar-hi, sobretot en temporada baixa, que hi ha un pack romàntic d'una oferta per passar la nit a la suite, a la suite letal. I, per tant, qualsevol ignorant que vulgui anar-hi serà benvingut, i jo crec que... Una altra cosa és que surti d'allà, però al final no anem als llocs per sortir-ne, sinó pel goig d'anar-hi, no?
Damià, una excel·lent aportació. No sé si vol dir alguna cosa més.
No, que estic molt feliç de poder comunicar-nos encara avui en dia a l'era de Google i tot plegat, que puguem compartir coneixements i compartir dubtes i respostes per la manera tradicional que va inventar Graham Bell. Jo crec que això és una aportació que mai agrairem prou a aquest programa.
Totalment.
Moltes gràcies per fer-nos encara més feliços sent ignorants.
Totalment d'acord, Damià. Moltíssimes gràcies.
Abraçada, adéu-siau.
Adéu-siau. I em sembla que tenim una altra trucada. Bona nit.
Hola, bona nit.
Amb qui parlem?
Doncs miri, em dic Armando.
Sí.
Truco d'aquí de Sarrià.
Sí, benvingut, Armando. Vostè dirà.
Doncs miri, jo fa molts, molts anys que tinc un dubte que m'intriga, com a bon sarrianenc, i és que hi té a veure amb J.B. Foix, no?, el pastisser poeta. Jo he anat molt a Foix de Sarrià, he consumit molt les lioneses, els xuxos que fan, però tinc un dubte sobre els croissants. Què eren, croissants de llard o de mantega, els que feia el pastisser poeta? Ho pregunto perquè m'he llegit tota la seva obra, buscant-hi algun element, algun indici, i no sé trobar-hi resposta. Ni tan sols les Irreals Omegues, que és el seu llibre més entenedor i més clar, pensava que hi trobaria la resposta i no l'hi trobo. I llavors m'agradaria això, si hi hagués algun oient, algun ignorant que pogués ajudar-me, a saber això, si els croissants de Foix de Sarrià que feia el pastisser poeta eren de llard o bé eren de mantega.
No hi ha cap pregunta que no tingui el seu interès, i aquesta en té, per part meva, pel fet de venir del ram de la farina i el derivat. Armand, moltíssimes gràcies i que tingui bona nit.
Gràcies igualment, i una abraçada des de Sarrià.
I tant que sí. Doncs va, que sembla que s'acosta al final del programa, i jo tinc aquella impressió que va ressenyar en el seu moment des de ben jovenet el mestre Josep Pla, aquesta diabòlica necessitat d'escriure, i el goig i el plaer dels que ho gaudeixen, ho recepcionen. Amb qui parlem? Bona nit! Ara ens sembla que sí, l'hem perduda per uns instants, però la recuperarem de seguida. No oblideu mai que això és Catalunya Ràdio, és la Ràdio Nacional de Catalunya, i que aquest programa, La nit dels ignorants, és un programa que fan els oients i que d'alguna manera gestionen els oients. Si deixéssiu de trucar, deixéssiu de participar, això seria un enterrament, entre cometes. Aquí el mestre Solà, en aquest cas, no sabria què dir al cap d'una estona. Prou, la gent diria que pari. Mentre que si arriben els oients, sempre dius, ai, coita, què fan ara? Anem a provar-ho ara mateix amb una trucada que ens arriba. Bona nit!
Hola, bona nit!
D'on truca vostè?
Doncs truco de Manresa.
De Manresa, li ha, per uns instants ha dubtat, però al final ho ha dit. Vostè dirà.
Bé, doncs jo tinc una resposta molt clara a la pregunta que ha plantejat l'ignorant anterior a mi, vaja. Però en aquest cas no faré gala a la meva ignorància, sinó de la meva saviesa, perquè tinc molt clar... No tinc molt clara la resposta. El fet és que l'error de l'ignorant ha estat buscar la resposta a la seva pregunta sobre els croissants de Foix en el llibre Les Irreals Omegues, perquè en realitat la resposta es troba al llibre que es diu Sol i de Dol. Resulta que aquest llibre, en la primera edició del 36, portava una rata a la portada. No s'havia de dir Sol i de Dol, sinó Fart d'aquest llard. I això ja ens dona una resposta molt clara. O sigui, si estava fart del llard, feia servir la mantega per fer els croissants. A més, en el mateix llibre trobem una altra errata en aquella primera edició. Hi ha uns versos que diuen: corren els trens d'estiu sota vitrina i el mar tot blau per un tub de carell. Passen ple d'algues i sal al botell i acaben de pintar de purpurina. Resulta que aquest últim vers, i acaben de pintar de purpurina, també estava equivocat, perquè el que volia dir en realitat era: i acaben de portar la margarina. Amb això ja tenim la resposta. Els croissants eren de mantega i de margarina. Jo ho veig claríssim.
Estic realment allò corprès, eh? M'ha arribat moltíssim el que ha dit i no sé si ho vol rematar amb algun comentari més.
No, només convidar la gent que rellegeixi J.B. Foix, perquè en els seus poemes trobarà grans consells per tots els gastrònoms, per tots els aficionats a la pastisseria, trobarà autèntiques receptes de plats d'autor i a més disfrutarà d'una poesia sublim.
Doncs la veritat, ha estat sublim la seva aportació i sàpiga que personalment l'he gaudida molt. Que tingui bona nit.
Bona nit, gràcies.
I igualment hem gaudit aquesta edició més de la Nit dels Ignorants. La veritat, jo avui, diguem que l'univers s'ha conxorxat d'aquesta manera, però diria que és una ocasió excel·lent per recomanar Ciutat Maragda. Sí, perquè aquí es veu que hi ha molta gent que té aquest desig pel coneixement literari, per la divulgació, i aquell és el, per dir-ho així, és la talaia, és el punt de referència. I ara que veig que des d'aquí l'estudi 1, Diagonal 6 o 4, està començant a plovisquejar, deixeu-me dir allò de: no sents, cor meu, quina pluja més fina? Dorm, que la pluja ja vella el teu son. Good night. Good night, everybody.